Tens un negoci o empresa i no saps com posicionar-lo a internet? A Volcànic Internet t'ajudem. Desenvolupament de webs, botigues online, aplicacions mòbils, xarxes socials. Truca'ns ara al 972 26 42 96 o visita'ns a volcanicinternet.com i et farem un pressupost sense compromís. Volcànic Internet, perquè si no ets a la xarxa, no existeixes.
És hora de saludar en Jordi Favà des de Volcànic Internet. Què tal, Jordi, com estàs? Bon dia i bona hora.
Hola, bon dia, què tal?
Aquí, encantats de saludar-te ja en l'últim espai d'aquesta temporada, en el qual, doncs, com sempre, ens portes les últimes novetats lligades al món de la tecnologia i de les xarxes.
I avui, Jordi, comencem amb un tema de Telegram i la paraula Telegram i pagament fa una mica de por, això. S'haurà de pagar ara per fer servir Telegram?
No. El Telegram per tots els usuaris seguirà sent gratuït, vale? És a dir, ho podem fer servir com l'estem bàsicament tal qual està ara actualment l'aplicació de Telegram, la podrem fer servir sense pagar ni un euro, vale? Sí que és veritat, però, que el que fan és treure una versió de pagament, una versió premium, vale? Que què permetrà aquesta versió premium? Doncs permetrà coses com, per exemple, poder enviar fitxers més grans de... O sigui, ara mateix està limitat a 2 gigas, doncs podrem enviar fitxers de fins a 4 gigas. El número de canals que podem estar subscrits passarà de 500 a 1.000 en els que tinguin
aquesta
subscripció.
Ara meva, quina feinada.
Ostres, sí, tu.
Sí, exacte.
1.000 canals.
No sé si algú hi arriba, però bueno,
si ho han tret...
Exacte, si ho han tret, senyal que algú hi arriba i a més hi ha gent que ho ha demanat que, per poder-lo augmentar. També el número de persones, si tu ets l'administrador d'un canal, doncs el número de persones que pot haver-hi en aquest canal pot ser ampliat i llavors més funcions premium que encara no han vist la llum, però que aniran sortint, o funcions o early adopters, no? És a dir, treuen una funció i primer està disponible en aquests usuaris premium i llavors passa a estar disponible per tothom. El cost d'aquesta subscripció serà, encara no està clar, serà entre 5 i 6 dòlars i es preveu que sigui efectiu a finals d'any.
Anem cap aquí, Jordi? És a dir, aquesta opció de subscripció cap a, bueno, tenir més prestacions, però ja cara a les xarxes, perquè de fet ho han dit sempre, que a les xarxes les diferents plataformes que hi ha, el producte ets tu mateix, perquè no pagues per fer-la servir, no? Per tant, les teves dades són el que tu vens.
Al final, per exemple, en el cas de Telegram, ells diuen que la seva intenció no és fer diners, sinó pagar factures. Vale? És a dir, pagar programadors i pagar els servidors, que bàsicament són les dues factures importants que tenen. Ara mateix, d'on treuen els diners? Doncs d'inversors, o també, de fet, a Telegram, en certs canals hi ha publicitat.
Vale, com la fan? Et surt un vídeo, una imatge?
No sóc molt usuari de Telegram, però el que he vist jo és que et surt com si fos un missatge amb la publicitat.
Ah, d'acord.
Vale, el que vaig veure. Però esclar, és a dir, al final, d'alguna forma hem de fer diners, perquè s'han de pagar les factures que dèiem abans.
Sí, llavors, sí.
Telegram en aquest cas ha optat pel fet de dir, vale, doncs anem a treure una subscripció premium amb certs avantatges, que preveuen que hi haurà uns quants milions d'usuaris que s'hi entiran, o sigui, que ho pagaran, i amb això podem
ja en fan
pagar
prou.
Doncs, totes les despeses.
Clar.
El WhatsApp de moment és gratis. Diuen que no posaran mai publicitat, diuen moltes coses, veurem com acaba, no? És a dir, com hem vist Telegram, al final van haver de posar publicitat per fer 4 dòlars, no? És a dir, per poder tenir algú d'ingressos. Ara la subscripció aquesta més premium, veurem WhatsApp quins són els passos que fa, però està clar que si WhatsApp no està cobrant res, o sigui, realment el rendiment el treuen per algun altre costat.
Certament. I aquí, teòricament, les converses són privades i, per tant, no es venen coses.
I encriptades.
No? Clar.
De fet, no em vull imaginar tenir un WhatsApp tot ple de publicitat, eh? Podria ser com una mica agobiant, fins i tot, no?
Sí, però la publicitat pot ser que no sigui directament al WhatsApp. És a dir, recordeu que, al final, Meta, que és l'antic Facebook, té Facebook, Instagram, WhatsApp, entre d'altres, no? És a dir, moltes vegades ens van sortir missatges de connecta l'Instagram amb el WhatsApp i tindràs aquests avantatges, no? Uh-huh. O connecta el no sé què. Amb tot això van agafant informació i la van creuant entre les diferents empreses que tenen, i llavors potser resulta que la publicitat te l'envien des d'Instagram o des de Facebook amb un SMS i tu dius, com Facebook té el meu número de telèfon si jo no l'he posat mai a Facebook, per exemple. Uh-huh. Doncs, bueno, doncs perquè potser en algun d'aquests missatges que ens ha sortit hem acceptat que Facebook agafés el nostre número de telèfon del WhatsApp. Llavors el WhatsApp en si mateix no fan diners, però ho poden fer a través d'alguna altra plataforma.
Sí, sí, s'ha de llegir molt bé les coses, les notificacions que t'arriben i el que acceptes. Jordi, Telegram té un bon estat de salut?
500 milions d'usuaris actius al mes, per tant, sí.
La resposta numèrica està clara, no?
Exacte, vull dir, hi ha molta gent que ho fa servir, tot i que l'inici, el propòsit era el mateix que el WhatsApp, és a dir, fer un sistema de comunicació, ha anat evolucionant més que el WhatsApp, i tenim llistes de subscripcions, tenim canals, molt més flexible a l'hora d'organitzar-nos els canals, crear carpetes... Bueno, ha anat evolucionant una mica més cap a un sistema més de comunicació més global, uh-huh. no? I el WhatsApp s'ha quedat com ho coneixem, que és el WhatsApp, converses, hi ha les llistes, i ara més endavant ara trauran el tema de comunitats, que ja s'ha comentat, etc. No? Uh-huh. Que al final el tema de comunitats està copiat del Telegram, vull dir, tampoc han inventat res.
La sopa d'all, no, en aquest sentit no.
Exacte. Uh-huh.
Molt bé, doncs bé, opció de pagament si es vol o no a Telegram i veurem quants usuaris uh-huh. finalment s'hi acaben acollint o no, en funció també suposo d'aquestes avantatges que t'ofereixen. Jordi, hi ha un altre tema que no n'hem parlat i ara no entrarem en el contingut, perquè no toca, però sí que volíem analitzar des d'un punt de vista més tècnic, i això tu ets l'entès, com es pot, si és que es pot, trobar aquella persona que ha filtrat imatges o continguts que són privats, com ara ha passat amb el cas de Santi Millán, però que passa a molta gent, i que després es fan virals a la xarxa. És possible trobar-lo? És molt complicat, Jordi? Com va aquest tema?
No és que sigui molt, molt complicat, sí que hi ha, home, hi ha certes coses tecnològiques que, bueno, que s'han de saber, però no és... No és complicat, és més un tema de temps i d'anar estirant diferents fils per anar-los a trobant, no? Al final, quan tu fas un... comparteixes qualsevol cosa a la xarxa, fas un tuit a Facebook, Instagram, a qualsevol lloc, al final, inclús un missatge de WhatsApp, és a dir, hi ha un registre de des de quina IP s'ha enviat, quin dia, quina hora, quin ordinador, perquè al final als ordinadors es pot construir una adreça per identificar-los de forma pràcticament única, i tot això queda guardat, no? Llavors, quan hi ha un tema legal pel mig, hi ha una denúncia, en aquests casos la policia va bastant ràpid, i el que es fa és, doncs, contactar amb aquestes xarxes socials en el qual puguin amagar el contingut, que no eliminar, no? És a dir, l'amaguen, no està eliminat, poden agafar i veure, doncs, tirar enrere, veure qui va ser el primer que va agafar i va difondre aquestes imatges, no? Aquestes imatges, vídeos o tuits ofensius també, uh-huh. entren aquí i es pot saber, doncs, qui el va fer, des de quina IP, quin ordinador, etc.
Clar, perquè les plataformes en si, no, quan es difonen a través d'aquestes plataformes, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, fins i tot, no, la plataforma mm-hmm. pròpia té el dret, bueno, perquè té el control d'agafar i retirar aquest contingut, com tu ara deies, encara que després correcte. El mantinguin, és a dir, el borrin mm-hmm. públicament, però mantinguin
no
el que
publicat,
hi ha.
No està publicat,
exacte.
Però el tenen guardat.
Però clar, després hi ha altres sistemes com WhatsApp o Telegram, que precisament són dels que moltes vegades es difonen, no? O el correu electrònic, que teòricament són privats, i que després la persona pot esborrar per dir, mira, ho esborro i així jo no he contribuït amb això, no? Aquí també es pot acabar trobant i sabent encara que la persona ho hagi esborrat, etc.
Sí, al final segur que queden registres, no? És a dir, en el cas de WhatsApp, vale, tot va encriptat, però es fa l'encriptació per un tema més de seguretat, de que ningú pugui agafar aquest xat entre l'origen i el destí del missatge, vale? Però antigament ja WhatsApp ha col·laborat amb el govern dels Estats Units quan ha interessat per passar certes converses, no? Uh-huh. En canvi Telegram el que diu és que ells no col·laboren amb cap govern, mai, no? És a dir, segurament ells podran retirar aquest contingut si és ofensiu, si així ho creuen adequat, però que mai els hi donaran un missatge o informació de l'usuari en els governs.
Però clar, si és un cas delictiu com aquest, que afecta a una persona concreta o diverses, és igual, tampoc. És a dir, aquí tens via lliure, llavors tens un canal en el qual sí que saps que pots distribuir tot això.
Això no passat va passar als Estats Units i Telegram no els hi van donar res. Tenen com un marc legal donat al país on estan donats d'alta, que ara no me'n recordo quin és, que poden saltar-se una mica tot això.
Diguéssim que aquí seria més complicat, llavors.
Correcte, però vaja, a les xarxes que es va fer, com a Facebook, Twitter, que també, evidentment, es va parlar molt del tema, WhatsApp, i al final poden retirar aquest vídeo, es pot saber qui era, si estaven connectats des d'un cibercafé, al final el cibercafé té una IP, podrien saber de quina IP, per tant, quin cibercafé estava connectada a aquesta persona, inclús saber pràcticament des de quin ordinador. Els cibercafés tenen càmeres de seguretat i podrien, a través de la càmera de seguretat, saber qui hi havia en aquell ordinador o aquells dos ordinadors que dubten en concret. Quines persones hi havia. Si feia servir una VPN, com que hi ha una investigació pel mig, podrien contactar amb l'empresa que proporciona les VPNs i segurament podrien arribar a saber l'origen de qui, a qui li estaven donant servei aquell dia i aquella hora. No?
Llavors, i comptes falsos,
és el que deia, és anar estirant de fils.
I comptes falsos també, Jordi? Perquè clar, hi ha molts comptes que són fakes, és a dir, que no hi ha ningú darrere i que després a partir d'aquí sí, hi ha com una mena d'impunitat.
Bueno, és a dir, és un compte fake, però que al final quan tu fas el tuit deixes tot aquest rastre que hem dit abans, la IP, la direcció, dia, hora, llavors poden tirar enrere. Imaginem-se que és algú que ho fa des de el seu telèfon mòbil mateix, no? Doncs saben, encara que sigui un compte fake, saben aquest compte quina, des de quina IP s'ha enviat, i les companyies, les operadores de telefonia, tant de xarxa com de mòbil, saben una IP, quin usuari la té, donat un dia i una hora en concret. Llavors, amb hores saben qui és. O sigui, això dels comptes fake és més de cara a la galeria, que si realment fas alguna cosa mal fet, poden arribar a saber qui ets.
Això és important tenir-ho en compte, perquè a vegades la gent es pot pensar que hi ha una mena d'impunitat, no sé, absoluta, fent segons què, i si la cosa puja de to...
Si vols un compte fake per fer el troll, pots fer el troll, parlant així, vale? Però si vols un compte fake per fer alguna cosa il·legal, t'acabaran enganxant.
Malament. Clar, perquè és un tema aquest dels comptes, l'opció de poder-se obrir comptes sense donar dades, o donant dades falses, és un tema que no sé si se va posar mai damunt la taula, perquè una manera ràpida d'acabar moltes coses d'aquestes és obligant a donar unes certes dades, igual que quan tu et dones alta d'un servei, el que sigui, que doncs hi ha uns requeriments mínims que tu has de donar, en aquest cas aquí no s'ha donat mai, i no sé si és un tema que mai s'ha tret a la palestra.
És un tema també de complexitat. O sigui, es podria fer de fet, quan et dones d'alta un banc online, per exemple, que és un formulari, et fan escanejar el DNI per davant, per darrere, o el carnet de conduir, o el passaport, tenen sistemes de lectura per verificar que realment les dades que tu has posat al formulari coincideixin amb les d'aquella fotografia que has posat, a més hi ha una validació manual a darrere, tot això es podria fer. Però és clar. És a dir, si pensem, és a dir, al final, a quanta més informació demanes als usuaris, és més possible que el perdis durant el registre, no? Llavors, bueno, clar, si demanes tota aquesta informació, hi haurà menys usuaris que registrarien a les xarxes socials, etc. Sí que és cert que hi ha el tema del, per exemple, Twitter, del compte verificat.
Sí.
Vale, que això sí que ho fan i miren que realment aquesta persona és realment una persona, és qui diu ser, etc. Normalment has de ser una persona que hagi famosa, que tingui certa reputació perquè ho puguin comprovar, però bueno, mica en mica ja també ja s'anirà popularitzant cap a altres comptes, no? Per verificar sobretot això, que siguin realment comptes verídics. De fet, recordem que l'Elon Musk està intentant comprar Twitter.
Sí, encara hi és,
i està tot més o menys parat per això, pels comptes fake i els comptes que són bots automàtics, vale? Perquè Twitter no li dona la informació exacta dels comptes fake i de bots que tenen, i diu que fins que no tingui aquesta informació no tira endavant, i està tot parat
i allà està
aquesta transacció. Correcte. Estan amb negociacions, parlant, etc, però no té aquesta informació i ho té tot congelat. I si es tira enrere, ha de pagar una milionada.
Clar. Bueno, això serà el col·laborat de l'estiu, poder de cara al setembre o així.
Aviam si al setembre podem dir que ja s'ha acabat o seguim igual.
Exacte. Una última cosa, Jordi. Havíem parlat molt que Amazon volia distribuir paquets o treballar també en tema de drons, i sembla que això ja ha començat.
Sí, de fet, jo ahir llegint la notícia vaig flipar, perquè fa 10 anys, quasi bé, que va començar a fer proves, o sigui, amb el delivery de drons, i ho ha començat a fer a un petit poble al costat de Sacramento, als Estats Units, a Califòrnia. El poble es diu Lockefort, i bàsicament és una àrea molt petita, rural, de 3.000 potencials clients d'Amazon, i en aquesta àrea començaran a fer una prova pilot de repartiment ja de paquets en 30 minuts, amb drons.
Amb drons, és a dir, que allà començaran a sentir el brunzit com si fossin abelles, però seran drons que passaran amunt i avall.
Exacte.
Portant paquets.
Correcte.
És com una prova pilot, que entenc que la fan aquí, perquè hi ha tot un tema també de regulació aèria, etc.
Sí.
I entenc que...
Estan lluitant també amb tot això. Clar. És a dir, no poden posar una ciutat com Sacramento, que està al costat, per un tema d'espai aeri, regulació aèria, no? És a dir, al final, si tens un aeroport relativament al costat, què passa si tens 1.000 drons voltant per allà?
Bueno, a banda de si tens molta quantitat, també el soroll, perquè en fan, encara no són silenciosos, i el risc de que et caigui un paquet al cap, vagis pel carrer i hagis d'estar mirant amunt.
Paquet, dron...
Tot plegat, sí, paquet sí. I dron, et cabés d'allò complet, ara com a molt, mira, un ocell pot fer les seves necessitats i t'agradarà més o menys, però no et farà mal. Sí. Però clar, sí que si et cau un dron amb un paquet, la cosa pot ser una mica més complicada.
Sí, però bueno, com a prova pilot i per... Si us hi fixem, és una àrea rural, això ho dic com si fos aquí una zona d'aquí a la Garrotxa, que hi ha masies separades, no? I que, bueno, si cau un dron o un paquet, en principi no hi ha molt de risc de que afectin alguna persona, i serà la prova, aviam com va.
Molt bé, doncs ja ho seguirem, perquè evidentment segurament ja n'informaran. Jordi Favà, se'ns ha acabat el temps, moltíssimes gràcies per aquesta temporada explicant-nos i aclarint-nos coses del món digital, que sempre és interessant i ens aporta novetats, i res, a desitjar-te que passis un molt bon estiu.
Igualment, molt bon estiu i seguim parlant.
Adéu-siau, Jordi.
Que vagi bé. Adéu.
Tens un negoci o empresa i no saps com posicionar-lo a internet? A Volcànic Internet t'ajudem. Desenvolupament de webs, botigues online, aplicacions mòbils, xarxes socials. Truca'ns ara al 972 26 42 96 o visita'ns a volcanicinternet.com i et farem un pressupost sense compromís. Volcànic Internet, perquè si no ets a la xarxa, no existeixes.